Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Congrés ha aprovat diversos punts d'una proposició de llei de Junts que fa referència a l'exempció de l'IVA per als autònoms que facturin menys de 85.000 euros, en sintonia amb el suport de Junts al decret anticrisi que, per cert, s'ha de votar en breu. Com que és una proposició no de llei, l'iniciativa de Junts no té caràcter vinculant i es limita a instar el govern espanyol a impulsar les reformes corresponents. Per cert, que el Congrés també ha aprovat definitivament la llei contra la multireincidència amb els vots a favor del PP, PSOE, Junts i PNB i els vots en contra de Vox, Podem, Sumar, Bildu i les 7 abstencions d'Esquerra Republicana. La norma, impulsada també per Junts, entrarà en vigor l'endemà de la publicació al BOE. Entre d'altres, proposa penes d'entre 1 i 3 anys de presó per furts de menys de 400 euros i afegeix agreujants per elevar aquests terminis en casos de robatoris de telèfons mòbils. Més qüestions. La Generalitat ha obert un procés per trobar una família d'acollida al nadó de 6 setmanes que, recordem, està hospitalitzat a la Vall d'Hebron per maltractament continuat i agressió sexual. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, assegura que es prioritza algú de l'entorn familiar.
Els protocols van funcionar en el moment que es va detectar aquest maltractament tan greu. Els servidors a l'àmbit de salut van actuar en coordinació amb la DGPIA, la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància, que depèn de Drets Socials. El nadó es va protegir i tots els protocols estan posant en marxa perquè aquest nadó tingui la millor atenció sanitària, la millor atenció social, i busquem un entorn familiar per on poder acabar de millorar la seva situació social i de salut.
Ho ha dit en una entrevista als companys de BTV. Més qüestions. La Comissió Europea acusa 4 plataformes pornogràfiques d'incomplir les lleis europees de protecció de menors després d'una investigació oberta gairebé un any. La comissió conclou que aquestes pàgines no posen mesures efectives per evitar que els menors accedeixin als seus portals i no protegeixen de l'exposició dels seus continguts. I Agricultura ha detectat 6 nous positius de pesta porcina africana a la zona del Ris. En aquests casos, la xifra total s'eleva a 238 animals. A la darrera setmana s'han capturat prop de 400 senglars i la xifra total d'exemplars capturats arriba als 2.700. I des d'avui fins al dia 6 d'abril, el Port de Barcelona acull el Festival Tard Explora, una proposta itinerant que navega per mars i oceans a bord d'un vaixell museu del món, oferint accés gratuït a experiències artístiques i culturals per a tots els públics.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 26 de març del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Farem una visita guiada per la desembocadura del riu Foix. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani i acabarem el programa d'avui realitzant un curs de pensionistes dedicat a la informàtica. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, la jefa dels comandaments, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
La futura pensionista informàtica de Tarragona.
Un dia
quan ho has dit...
Un dia menys per jubilar-nos.
Això és per mi, això és per mi.
Va, que avui porto una notícia per l'esperança. Ja saps que jo sóc de que ens hem d'exterminar tots, però avui porto una notícia per l'esperança. I és que hi ha més ossos als Pirineus.
Ui, me pensava, saps que anaves a dir...
Que ja s'ha superat el centenar d'exemplars.
Molt bé, molt bé, molt bé. Però me pensava que anaves a dir que li havien trobat una cel·luleta gris al cap d'un senyor que mana allà als Estats Units. I què dius? Li han trobat una cel·luleta gris?
Anava a dir una animalada, però no la diré, perquè, clar, encara ens tancaran a la presó, ens tancaran al
front. Presuntamente, todo presuntamente. I ens truquen.
I no tinc ganes de que em tanquin a la presó. Em portaries menjar, no? Em portaries
i tant.
Unes galletetes d'aquestes de les nostres. Vinga, va, aneu a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, avui dijous, per ser és Capicua, avui, 26 de març del 2026. Sílvia, igual estàs més prop de ser pensionista, però igual a tu este curs que és sobre informàtica no et farà falta.
Sí. Com que no? Sí.
No.
Jo amb 4 o 5 anes allà pensionista infiltrada.
Sí. Però tu no estàs allà. Jo deixo les meves canes, que en tinc unes quantes.
Jo tinc unes quantes també, eh?
Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Prop de bé, molt, molt atramuntanats avui. Fot una ventada d'aquelles de campionat.
Aquí a Tarragona també, quan pararà? Tu com el nostre home del temps, quan pararà aquest vent? Si et dic... Perquè estic molt enfadada. Vent, 0 onades, vull dir, és un desastre això realment.
És terrer a vosaltres, si vinguessis aquí ja tindries onades, sí, perquè aquí em fa ben bé fins dilluns o dimarts, o sigui que ens queden uns dies encara de manxades aquestes de mestral i de tramuntana.
Doncs estic molt enfadada amb aquest vent. Digue-li al senyor meteoròleg que ens envia el temps, que estic molt enfadada. Que estic
el
molt
síndic,
enfadada,
el síndic de greuges dels meteoròlegs, no?
Exacte.
Té una feina últimament, tio. Té una feina.
Sí. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs molt bé, aquí admirant lo felices i exuberants que esteu totes avui, perquè es nota, em sembla, que s'està arribant al final de setmana, que el to és molt diferent del que hi havia hagut aquests dies.
Sí, això o que ja estem desvariant, que també podria ser, però no passa res.
També podria ser.
Res, 3 dies vacances i estiu, vull dir, jo amb això us ho dic tot. 3 dies, passarem vacances Setmana Santa, pim-pam, estiu, o sigui que ja està, ja ho tindríem. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda a tothom, bé també, això, un dia preciós. Sí que aquí també ha fet una mica de vent, aquí al Maresme, que a primera hora era fresquet, el vent... Després ja no, ha quedat una mica més bon dia, bufa o vent, però estem tranquils aquí.
Tu sempre estàs tranquil.
Jo sí, estic al rovell de l'ou.
Què vol dir això, estic al rovell de l'ou?
El rovell de l'ou és quan a la part del mig, la zona que està més
home,
tranquil·la...
Sí. D'acord, no sé si és la zona que està més tranquil·la, però bé, si tu dius, com a home, jo et faig cas. Vinga, va, deixem aquests debats, anem a començar el programa d'avui, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que la unitat d'escolarització compartida de l'Escala pren partida del projecte de recollida i estudi de microplàstics Surfing for Science. Sergi.
Així és, Marina. L'Escala pren partida per tercer any en aquest projecte científic, una iniciativa mixta entre ciència ciutadana i treball de laboratori per tal d'avaluar l'impacte de la contaminació costanera per microplàstics. La col·laboració escalenca va néixer l'any 2023 de la mà del Club Nautic L'Escala i la Fundació Life, una iniciativa on també hi dona suport l'Ajuntament de L'Escala. Dins aquestes col·laboracions, perdoneu, la unitat d'escolarització compartida de L'Escala fa sortides quinzenals amb els seus alumnes per recollir mostres en aigües de L'Escala. Escoltem a Sònia Fernández, que és la coordinadora de la UEC de L'Escala.
Des de la UEC el que estem intentant fer és conscienciar els alumnes de la importància de col·laborar en un projecte científic i de conscienciar sobre la problemàtica que hi ha actualment en el medi ambient, sobretot en el tema de l'utilització de plàstics i quina conseqüència pot tenir aquest, doncs, en el medi ambient. La valoració que fem des de la UEC és positiva, ja que la majoria de vegades que hem vingut aquí al Nàutic els alumnes sempre han participat i s'ha donat una resposta molt positiva per part seva.
L'objectiu d'aquestes sortides és que els alumnes a bord d'un caiac i equipats amb una xarxa especial vagin fent passades prop de la costa i recullin unes mostres que després enviaran a la Universitat de Barcelona. Ens ho explica en Moja, alumne d'aquesta iniciativa.
Doncs el que fem entre tots els alumnes de la UEC, agafem caiacs i tenim una ruta en la que tenim una xarxa i anem recollint microplàstics, que aquests microplàstics s'envien a la Universitat de Barcelona perquè es puguin estudiar i puguin fer un recopilat de la mitjana de plàstics a cada poble.
Així, els alumnes prenen consciència del problema de la contaminació per aquests microplàstics, uns elements de menys de 5 mil·límetres que entren fàcilment en tots els estadis de la xarxa tròfica.
Sí, cada any s'ha anat augmentant la contaminació en aquest poble i sobretot en el mar, i pues, estem intentant pues, ajudar una miqueta i cadascú fica el seu granet de sorra.
Per coordinar aquestes sortides s'encarrega el Club Nàutic L'Escala, que hi posa els caiacs i l'equip. Són sortides que fan cada 15 dies, si les condicions meteorològiques ho permeten. Aquesta activitat és una mostra del conveni que el Club Nàutic L'Escala i l'Ajuntament van signar l'any 2024 per al foment de les activitats sostenibles a mar. Són paraules de Glòria Maspoc, cap de comunicació del Club Nàutic L'Escala.
Clar, nosaltres som molt conscients de que tenim un impacte en el medi ambient i en el mar perquè duem a terme activitats i, per tant, és molt important per nosaltres conèixer en quin estat es troba i què podem fer de la nostra mà per retornar i perquè estigui millor i en més bon estat. Per tant, aquest tipus d'activitats és un focus molt important en el camí del Club Nàutic.
En la sortida d'aquesta setmana, els alumnes van recollir mostres durant una hora i mitja just davant del passeig de mar. Un cop acabada l'activitat, les mostres han estat traslladades a la Universitat de Barcelona.
Baixem fins al Delta de l'Ebre. L'Ampolla tanca el 2025 amb superàvit i zero deute cel.
Sí, Marina, l'Ajuntament de l'Ampolla ha aprovat la liquidació del pressupost municipal del 2025 amb una valoració positiva per part del consistori de la situació econòmica. Els comptes es tanquen amb un romanent de tresoreria de prop d'1,9 milions d'euros i amb endeutament zero, fet que posa de manifest una gestió econòmica equilibrada. Francesc Arasa és l'alcalde del municipi.
En aquest passat ple, l'Ajuntament de l'Ampolla va aprovar la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2025, en el qual vam tancar amb un romanent positiu de 1.872.000 euros i un endeutament zero, perquè ja fa molts anys que l'Ajuntament de l'Ampolla no té cap préstec pendent de cobrir, no?
El període mitjà de pagament de proveïdors se situa per sota dels 30 dies que és la llei, un indicador que demostra la capacitat del consistori per complir en les seves obligacions i actuar amb agilitat davant les empreses i professionals que treballen amb l'administració local.
També estem en el període mitjà de pagament als proveïdors, que està per baix dels 30 dies, com marca la llei. Per tant, estem molt contents que poguéssim fer aquests pagaments amb tanta rapidesa, no? I aquestes dades econòmiques, com no ens permetran a l'Ajuntament, continuem impulsant projectes, inversions i millores d'infraestructures, així també com aquells serveis municipals que afecten i que beneficien als ciutadans del nostre poble.
Des del consistori remarquen que estos bons resultats permetran continuar impulsant projectes, inversions i millores en infraestructures i serveis municipals, mantenint alhora una economia estable i sense endeutament.
I l'Ametlla de Mar ha viscut unes darreres hores de gran complexitat operativa a causa d'una combinació de focs forestals i accidents de trànsit, molts d'ells agreujats per les fortes ventades.
L'alerta principal se va activar ahir dimecres, poc abans de les 3 de la tarda, quan el telèfon del 112 va rebre l'avís d'un incendi al barranc de Cap de Terme, a la zona límit amb Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El foc, que podria haver tingut un origen elèctric, extrem que encara s'està pendent de confirmació oficial, se va propagar ràpidament en direcció a la zona del circuit de Calafat, empès per la força del vent. Les dotacions dels bombers de l'Ametlla de Mar i de l'Hospitalet, amb el suport de l'ADF del Perelló, van prioritzar el tall del cap de l'incendi per evitar que saltés la carretera nacional 340 cap a nuclis habitats. L'incendi es va donar per estabilitzat cap a les 6 de la tarda, després de cremar aproximadament una hectàrea i mitja. La jornada de dimecres, però, no es va limitar a un sol focus. Efectius de la zona van haver de desplaçar-se també al barranc de Santes Creus per un altre incendi de vegetació, unes tasques d'extinció que no van finalitzar fins a les 2 d'esta matinada. A més dels incendis, el vent va provocar diversos incidents i els equips d'emergència van haver d'atendre 3 accidents de trànsit. Davant la persistència del vent, des del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar, es recorda a la població la prohibició total de fer qualsevol tipus de crema de restes agrícoles o vegetació. I en cas de veure qualsevol columna de fum, es demana contactar immediatament amb el telèfon d'emergències 112.
Aturada ara a les costes del Garraf, el Gremi d'Hostaleria de Vilanova i la Geltrú i el Consorci per la Normalització Lingüística del Penedès Garraf engeguen una campanya amb l'objectiu de donar un impuls al català entre els treballadors del sector. Carla.
Sí, Marina, anima't a parlar-me en català. És la nova iniciativa que inclou una formació específica que ha de servir per canviar les dinàmiques actuals de l'ús de la llengua. Tan sols 2 de cada 10 treballadors del sector de l'hostaleria es dirigeixen en català en el primer contacte amb el client. Tot i això, quan el client manté el català, el percentatge de l'ús de la llengua puja fins al 60%. Aquesta és, precisament, una de les xifres que el sector de la restauració a Vilanova vol revertir. Així en parlava avui Jordi Gasol, president del Gremi d'Hostaleria.
Aquesta situació que ens trobem, de que pràcticament als llocs de treball només parlem en castellà. Hi ha un gran nombre de treballadors de llengua castellana i, esclar, el client de seguida que ve i se li adrecen en castellà, doncs per molt catalanoparlant que sigui, doncs també s'adreça en castellà. I llavors estem dins d'un bucle que no sortim d'aquí.
El Gremi i el Consorci per la Normalització Lingüística posen en marxa una campanya per fomentar l'ús de la llengua entre els professionals del sector, molts dels quals han nascut fora de Catalunya. La iniciativa servirà, per una banda, per reforçar el català en la cartelleria i les cartes dels locals, i per l'altra, per formar els treballadors d'aquestes empreses que ho demanin. Una de les línies de formació es farà directament als mateixos establiments, tal i com ha explicat Teresa Tort, del Consorci per la Normalització Lingüística.
I hi ha uns materials que ja estan elaborats, que consisteixen en 15 sessions de 15 minuts, però també poden ser 7 sessions de mitja hora, adaptades a la terminologia pròpia de cada sector, en aquest cas de la restauració, i les fem al lloc de feina en l'horari que convé a l'establiment perquè els treballadors que tenen un nivell de comprensió mínim puguin començar a català als clients.
Tant el Consorci com el Gremi coincideixen en el fet que l'ús del català es pot convertir en un valor afegit per l'establiment. Després de la presentació que s'ha fet avui al local de la Unió Vilanovina, començaran les visites per donar a conèixer la campanya. A partir del mes d'abril s'iniciaran les primeres sessions de formació.
El barri de Mar de Vilanova i la Geltrú incorpora un nou mural artístic al carrer. Si aquest any ja es va inaugurar el de Pilarín Vallès, al parc de Baix a Mar, amb elements característics de la ciutat, ara ha estat un artista local, Lluís Amaré, el que ha donat color a un altre espai de la mateixa zona.
Francesc Roig Toqués donant veure a la seva carpa Juanita, la Pacífae d'Òscar Estruga, del molí de mar de la platja de la Farola o Pescadors Feinejants són només alguns dels elements del nou mural dedicat al barri de Mar de Vilanova i la Geltrú. L'artista vilanoví Lluís Amaré ha estat pintant les parets del pont de la Ronda Europa i ara el treball artístic ja es dona per finalitzat. L'Ajuntament volia dignificar aquest espai que dona la benvinguda al barri de Mar. Escoltem a l'artista de l'obra, Lluís Amaré.
Són 100 metres doncs, de mural, no?, que es diu aviat. I treballat a pinzell, és a dir, és a cop de pinzell, no és allò que no per res, provada el grafité, doncs amb l'esprai és més ràpid, potser, depèn de quines superfícies, però aquí jo he treballat com si fos un quadre doncs, per fer tots els detalls. De què parla aquest mural? Doncs és, evidentment, dedicat tot el que és el barri del Mar, que penso que és una part molt important doncs, de la nostra ciutat. No entendríem la nostra Vilanova si no fos per tota la gent, per tota la gent de mar que ha fet no? amb aquest treball doncs, a nivell dels mariners, dels pescadors.
En una banda del pont hi ha tots aquests elements vinculats al barri de Mar. Hi ha l'altra també, però en aquest cas dedicada a les festes de Sant Pere. L'artista vilanoví ho ha aprofitat per mostrar la riquesa de la cultura popular vilanovina amb dracs, mulasses, gegants i balls populars de la ciutat que hi participen i que l'artista està molt acostumat a pintar. No hi falten les figures de la carpa i el porró. Lluís Amaré també pintarà pròximament un altre mur de la ciutat, tot i que per ara no s'ha anunciat públicament l'espai escollit.
Anem cap a les costes del Maresme. El govern de la Generalitat ha iniciat els treballs per definir un nou pla de relleu generacional al sector pesquer català pel període 2026-2029. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha participat en una jornada amb joves pescadors i persones en formació per recollir propostes i analitzar els principals reptes del sector Oriol.
Doncs sí, Marina, la trobada ha posat de manifest la preocupació per la manca de relleu generacional, una problemàtica estructural que afecta tot el Mediterrani. En el cas de Catalunya, en els darrers 20 anys, s'ha perdut més de la meitat de la flota pesquera, passant de més de 1.300 embarcacions a prop de 570. Actualment, només 235 joves menors de 40 anys es dediquen a la pesca professional. Segons ha explicat el conseller, el nou pla vol anar més enllà de facilitar l'accés a la professió i se centrarà en garantir i la viabilitat del sector, tant des del punt de vista econòmic com social i ambiental. En aquest sentit, el govern reclama també més suport de les institucions europees per assegurar el futur de la pesca mediterrània. I en aquest mateix sentit s'ha expressat el patró major de la confraria de pescadors Sant Elm d'aquí d'Arenys, Antoni Marzoa, celebrant les accions que impulsa el govern català en favor del sector primari i lamentant que la Comissió Europea actuï en sentit contrari.
És un sector de futur, és un sector necessari, però aquí a Catalunya, a casa nostra, les coses es tenen clares. Una altra cosa és que hi ha un marc legal comunitari i un marc legal estatal que són difícils de doblegar, però Catalunya fa molt de temps que s'ha convertit en el paradigma, en l'exemple de lo que és fer política pesquera, política agrària, política ramadera, política aqüícola, política de l'alimentació i de tenir cura per als nostres convilatans.
Entre les mesures que es volen consolidar hi ha els ajuts per a l'adquisició de la primera embarcació, la formació, que ja es pot fer en línia, i accions per fomentar el consum de peix i atreure nous professionals al sector. Tot i que la jornada del nou pla pesquer no s'ha centrat en cap municipi concret, el sector pesquer és clau en poblacions del litoral, com Arenys de Mar, on la continuïtat de l'activitat depèn en bona part de la incorporació de noves generacions i també de les traves que es troben les embarcacions, moltes de les quals no surten a pescar, tal com destaca Antoni Marzoa.
Hi ha embarcacions que no surten per culpa dels preus del combustible, hi ha embarcacions que no surten perquè encara no tenim, no sabem exactament l'assignació de la quota de gamba, ja en surten perquè no tenen dies, és una bogeria i que ens obliga a estar fent encaje de bolillos tots els dies per poder treballar, que és un dret fonamental, el que s'està atacant de manera frontal des de fa anys per part d'institucions comunitàries i, torno a dir, ningú sembla espantar-se, ningú sembla preocupar-se i la vida sigui igual, que deia el Julio Iglesias.
El nou full de ruta també preveu reforçar el paper de les confraries de pescadors i impulsar l'economia vinculada a la pesca al territori.
Durant el cap de setmana del 28 i el 29 de març, el Parc Prudenci Bertrana acull la 49a edició de la Fira Mercat del Ram de Tordera.
Doncs sí, el dissabte 28 a les 10 del matí el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, serà l'encarregat d'inaugurar la mostra d'enguany que amplia la participació d'estants de les empreses amb una programació completa adreçada a tots els públics. L'espai de la Fira del Ram, situat al Parc Prudenci Bertrana, acull aquesta nova edició que aposta pel producte de la terra, la petita i gran indústria del territori, així com també la cultura a l'aire lliure. L'edició 2026 de la Fira Mercat del Ram de Tordera tindrà novetats destacables. Enguany s'agrupa i es fa més gran. Neixen l'espai sector primari i l'espai sector verd en xarxa, zones dedicades al sector primari amb diferents concursos i també demostracions de trepa d'arbres, rescat, poda i tallers, un espai que vol dignificar el producte de la terra i de proximitat, així com la feina de la pagesia local. A banda dels concursos, també hi haurà l'habitual exposició del sector ramader, d'on poder veure de ben a prop la feina dels pagesos de l'àrea de la Tordera. La Fira del Mercat del Ram d'aquest municipi de l'Alt Maresme comptarà amb més de 100 expositors de tot tipus. Hi ha venda de vehicles, alimentació, serveis i productes de Tordera, maquinària i prop d'una cinquantena d'activitats programades. Per exemple, un paraulògic gegant, un speed dating lingüístic. També un intercanvi de persones per practicar el català i trencar el gel, i un Scrabble també en català. Hi haurà també lectura de textos de Prudenci Bertrana a càrrec del tordarenc Joan Borrell.
Acabem el nostre repàs informatiu explicant que Tarragona dona aquest vespre el tret de sortida al compte enrere dels 100 dies previs al gran depart del Tour de França amb una gran celebració oberta a la ciutadania. Començarà a les 7 de la tarda a la plaça de la Font, tot i que a les 6:45 ja arrencarà una xaranga des de la plaça Imperial Tarracó. L'objectiu de la festa és compartir l'entusiasme de la ciutat i del territori per acollir el pròxim 5 de juliol la sortida de la segona etapa d'una de les competicions esportives més rellevants del món. Aquesta jornada marcarà l'inici del programa a Tarragona, el Tour a Casa, el conjunt d'activitats educatives, culturals i esportives que es desplegaran durant els pròxims mesos en el marc d'un projecte impulsat per l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat de Catalunya. La festa combinarà música en directe, espectacles de circ amb bicicletes, reconeixements als clubs ciclistes locals, així com l'activació d'un compte enrere i la il·luminació en groc de diversos edificis i monuments. Durant l'acte es retrà homenatge al Club Ciclista Camp Claro i al Club Ciclista Tarragona, i seran presents els seus presidents Diego Bos i Josep Maria Gurnals. El punt culminant arribarà a les 8:20 quan l'alcalde Rubén Viñuales, Noemí Llaurado i Estefania Serrano premaran el pulsador que il·luminarà de groc diversos espais emblemàtics com la façana de l'Ajuntament de Tarragona, la Torre dels Vents, el Mercat Central, el Palau de la Diputació i la futura seu operativa de l'ENS supramunicipal a la Imperial Tarracó. El conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, ha dit que és una feina coral que implica molts departaments i institucions i que començarà a lluir a partir d'avui.
Hauran passat aquests 100 dies i ja estarem amb els ciclistes per aquí. Hi ha una feina de darrere que s'ha de posar en valor aquí. A més, no només Tarragona Esports, que ho hem liderat i que ens ha portat molta cua, ens està portant, sinó un treball molt transversal entre tots els departaments de l'Ajuntament. Moltíssima gent implicada, amb molt bona sintonia. Són aquests exemples de que quan es treballa en conjunt, es treballa bé, també amb la Diputació, amb la Generalitat, amb els altres municipis que estan inclosos, amb Mossos, també per la seguretat. És un treball de molta gent i, per tant, sortirà bé també del Tour, clar, també és el treball del Tour.
Simultàniament es posaran en marxa dues pantalles amb el compte enrere fins al 5 de juliol, ubicades a la façana de l'Ajuntament i a la nova seu de la Diputació. Ara volem saber quin temps farà a la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Molt pendents encara de la situació de tramuntana, que serà molt extensa a gran part de la Costa Brava, també duradora, i a més, amb onades destacables. Estem parlant de molt mala mar, arran de platja, entre Fortamaró i Maragassa, però és que ja mar enfora estarem parlant de Maragassa o fins i tot mar brava, especialment ja en aigües obertes del mar Balear. Aquesta situació de tramuntana molt forta, ràfegues de més de 100 per hora en aquesta Costa Brava, ja diem sobretot mar enfora, i també a la resta del litoral vents de mestral, una mica més consolidats a les Terres de l'Ebre. De fet, al Golf de Sant Jordi també passarem dels 100 km per hora, amb maró, forta maró en aquesta Costa Daurada. El divendres no varia la situació, per tant, encara molta tramuntana al Cap de Creus, també al Golf de Roses, arribant fins al Cap de Begur, i al sud del Cap de Salou també aquesta mestralada. Per tant, encara mar, especialment a la Costa Brava, molt alterada. Estem pendents a la xarxa.
I del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Situació complicada en algunes vies. La C25 està tallada a Santa Coloma de Farners en sentit Vic per un accident entre dos camions que s'han incendiat. Es fan desviaments en aquest tram a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès en sentit Tarragona. La mateixa P7 i retencions de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un vehicle avariat que ocupa el voral, per tant, precaució. La B30 lateral de la P7 va carregada entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 i a retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, també és la C33 i retencions a Montcada en sentit nord. A la C-17 i a Quart de Canovelles, l'Ametlla del Vallès en sentit nord per un camió avariat que ocupa part de la calçada. A la Pota Nord, a la B-20 i aturades entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Nacional 340 i a retencions a Vilafranca del Penedès en sentit Santa Margarida i els Monjos per un camió accidentat al voral. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda Dalt i retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de la Trinitat a la Via Júlia en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral i retencions d'Es a Franca al Port i a Bon Pascó en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
I ara volem fer aturada al Garraf per descobrir la visita guiada de l'espai natural de la desembocadura del riu Foix, que es farà aquest diumenge a les 10 del matí, una visita que es repeteix cada últim diumenge del mes de la mà de Climètica. Carla.
Doncs sí, Marina, una activitat molt interessant per conèixer un espai natural molt singular que tenim aquí al Garraf, que és la desembocadura del riu Foix, una zona que és urbana, però alhora hi ha una fauna molt rica, molt diversa i que està a tocar de platja. Per això, avui tenim amb nosaltres en Jaume Martín, que és un dels guies que ens acompanyarà en la visita de l'espai, d'aquest espai natural del riu Foix, que organitza l'Ajuntament de Cubelles per aquest diumenge al matí. Molt bon dia, Jaume. Benvingut a Arran de Mar.
Bon dia, benvingut i ben trobat.
Mira, volíem aprofitar la vinentesa d'aquesta activitat municipal que es realitza el diumenge per conèixer una miqueta les singularitats d'aquest espai natural que, com dèiem, es troba al mig d'una zona urbana com és Cubelles. Comencem, si et sembla, parlant, però, de l'activitat en si que fareu el diumenge. No sé si ens pots explicar en què consisteix.
Bueno, és una activitat dirigida sobretot a famílies, però també a aficionats a la natura. Comencem el passeig marítim a l'oficina de turisme a les 10 del matí i té un recorregut d'entre una hora i mitja aproximadament. També depèn una mica de si la part, diguem-ne, de preguntes i que té la gent s'allarga una mica més, o si veiem més fauna o menys, no? Doncs a vegades la visita es dilata una mica més amb el temps.
Mhm. I més o menys el recorregut que fareu amb la visita es limita a la part baixa de la desembocadura o comenceu també o visiteu també la part una miqueta més interior?
Bueno, sobretot fem part baixa de la desembocadura perquè per proximitat i també per densitat de fauna, la fauna és on es troba més aigua, i tot i que aquestes setmanes enrere ha baixat molta aigua pel Foix, ara ja comença a tornar a ser el riu sec que porta sent malauradament des de fa molts anys, des que es va formar la presa, i sobretot ens centrem entre aquesta zona del Passeig Marítim i carrer Lleida, i bueno, anem amb dos costats, perquè amb dos costats hi ha aigua, i avancem fins a la Pineda i la zona del búnquer, normalment.
Uh-huh. I quines diries que són aquestes peculiaritats que parlem, no?, de la desembocadura del Foix, perquè és una zona natural que és poc habitual, trobar zones naturals tan riques, potser en un nucli urbà com és aquesta?
Sí, bueno, clar, és un nucli urbà que ha crescut en els últims anys molt al voltant de la pròpia desembocadura i de la pròpia platja, no? Com moltes poblacions del litoral. Cubelles, en el seu inici estava construït per la part superior de la via, no? A la zona cèntrica de Cubelles, però en els últims anys doncs l'interès per la platja ha canviat i cada vegada s'edifica més a zones properes a la platja. I clar, per això, el fet de que sigui una desembocadura, que les desembocadures a nivell mundial són hàbitats extremadament biodiversos, els més diversos del món, perquè com conflueixen fauna marina amb fauna terrestre, amb fauna d'hàbitats fluvials, doncs tenen sempre una gran densitat i una gran diversitat de fauna, no? Aleshores, la recuperació del Foix, diguem-ne, està coincidint també amb l'augment massiu del litoral, uh-huh, a nivell de població humana.
Uh-huh. I bé, parlant d'aquesta fauna, una de les coses que a mi sempre em crida més l'atenció quan es podia passar, no?, per aquesta passarel·la que ara està inhabilitada, és la quantitat, per exemple, d'ocells, no?, que habiten a la desembocadura del Foix.
Sí, els ocells hi són en una gran quantitat i a més bueno, tenen la particularitat, no, de que com poden volar són relativament confiats i se'ls observa amb molta facilitat, no? Però tot i així, i durant les visites guiades també ho ensenyem, no és difícil trobar rastres de mamífers com senglars i altres animals. Uh-huh. Que hi viuen permanentment, a la desembocadura. Els veïns a vegades comenten que se'ls troben puntualment com si fossin allà d'un dia, però realment hi són cada dia.
Uh-huh. Però tot i així és una zona que es respecta bastant, no?, a nivell de veïns, ara que dius que...
Sí, de fet, els veïns normalment són els que més el respecten, no?, perquè al final han fet d'aquest lloc un emblema també de Cubelles, és l'espai protegit del municipi. D'entrada, quan algú es protegeix, es protegir significa doncs regular, i regular implica doncs que hi ha determinades mesures que s'han de prendre, no?, com no donar de menjar als ànecs, com no accedir a diferents punts, i això la gent al principi li costava una mica més, però ara sobretot els veïns ho respecten. El que passa és que, bueno, evidentment Cubelles també rep afluència de més gent, sobretot caps de setmana i durant l'època d'estiu, no?, que o desconeixen la normativa o els ve de nou que sigui un espai protegit.
Sí, perquè precisament aquella zona de Cubelles, diguem que és una miqueta el límit on ja comença la zona on hi ha més aglomeració de turistes en èpoques estivals, no?
Sí, sí, cada vegada hi ha més gent que li dius que entren a l'espai protegit, infractors, no?, que entren, i quan anem a fer nosaltres el nostre servei d'informació ambiental, no?, i de mediació, ens trobem que no parlen el nostre idioma i hem d'explicar-los en anglès o com podem.
Mhm. I bueno, i també ara mateix també hi havia l'altre dia ho parlàvem, de que hi ha certes dificultats a l'hora de respectar aquestes limitacions per part d'alguns veïns per l'estat en el que està, sobretot el que diem de la passarel·la, tota la zona de platja, des de que hi va haver els efectes de la dana.
Sí, sí, clar, el fet de que no hi hagi una passera, no?, doncs fa que la gent hagi de fer un tomb que a vegades... Clar, hi ha gent que... A mi més que em sap greu per la gent que no tant per la gent que ha de donar la volta, és una passejadeta que si la pots fer, la pots fer, no? Però persones de mobilitat reduïda o gent que necessita, que porta doncs cotxets amb nens, o gent que, per exemple, ha de fer la compra, perquè al costat sud de la desembocadura, a la banda de Cunit, doncs és una zona on hi ha molta gent, sobretot a l'estiu, però no tenen tants serveis, no tenen supermercats, no tenen una farmàcia, i aleshores han de creuar obligatòriament aquesta desembocadura, no? I aquesta gent sí que, malauradament, sí que es troba en un impàs. A nosaltres també ens dificulta una mica la feina, no?, perquè hem de constantment creuar la desembocadura fent més voltes, però bueno, afortunadament els treballadors de climètica podem fer-ho sense cap problema, però no tothom té les mateixes necessitats.
Bueno, no tothom i no tots els habitants d'aquesta desembocadura, perquè al final hi ha, per una banda hi ha les problemàtiques que això genera en la població, però per altra també s'ajunta amb que ara és època d'anidaments i de cria de diverses espècies que hi ha allà, oi?
Sí, de fet tenim des de fa pocs dies una parella de corriol petit a la platja, que és una altra espècie, no és el corriol camanegre, però està igualment protegida i està més vinculada a hàbitats fluvials i desembocadures, per tant, diguem-ne que a Ribes Roges, bueno, a Ribes Roges sí que hi ha un torrent, no? Però que en una platja com la de la Mota, no? Doncs no hi criarà mai el corriol petit, però la desembocadura sí, i ho ha fet a vegades. I ara ja s'ha instal·lat aquesta parella, no? Aleshores, si creuem perquè hi ha gent que es despista, o si creuem perquè damunt d'una manera deliberada, sobretot la gent que a més ho fa, doncs, acompanyats de gossos que van sueltos i que van amunt i avall, doncs poden causar un problema a una espècie protegida i que està en un estat vulnerable realment.
I a nivell de vegetació, tota aquesta zona, perquè, per exemple, una espècie com aquesta que des del corriol petit, que depenen també molt, no?, de la vegetació que els pot protegir, que els pot donar una miqueta d'hàbitat, perquè recordem que són espècies que posen els seus ous a terra, a la zona de sorra. S'ha notat molt aquests efectes dels temporals a nivell de vegetació en aquesta zona, perquè les riuades d'aigua afecten molt a les, el que són plantes i petits arbustos que hi pot haver.
Bueno, les plantes que han patit la pitjor afectació jo crec que han sigut els pins, no? Que de fet és marcadament visible, no? Si ens assumem a la desembocadura, els pins, els arbres que hi havia a terra baix de la desembocadura, que encara hi són, el que passa és que alguns han quedat ja completament enterrats per la por de sorra dels propis temporals, o el pi aquell que ja estava completament tombat però que la dana es va ampliar una mica la llera i va fer que aquell pi caigués. En aquell pi caigut que està ara mateix a la desembocadura estan criant ocells, ho vaig veure ahir i ho ensenyarem ho explicarem durant la visita, perquè els ocells al final acaben aprofitant aquestes infraestructures vegetals, no?, per camuflar-se. Però la vegetació pròpia de ribera, com els freixes, els tamarius i les plantes dunars, aquestes estan perfectament adaptades a tant a riuades com a temporals, no? No vol dir que no puguin tenir alguna petita baixa, no?, però tot el mosaic està ben estructurat. Realment la dana a qui ha afectat és a les infraestructures humanes, no? Les passeres, el passeig marítim, però per la natura això simplement és un mal dia. De fet, jo col·laboro fent anellament de Bernat Pascaire i aquest any enrere havia sigut el primer any que havíem anellat pollets de Bernat Pascaire al pantà del Foix, i a més teníem unes càmeres instal·lades per veure els moviments dels nius i tots els nius van sobreviure perfectament tant a la dana i un niu que estava al nivell de pantà, el pollet, com ja podia caminar, quan va pujar al nivell de pantà va marxar i al cap d'unes hores va tornar, no? Vull dir que realment la natura, si són espècies autòctones i són les que hi han de ser, han evolucionat per viure tots els torrents i tots els temporals que hi ha en els ecosistemes on viuen. Si no, no hi seria. No? Per exemple, si haguéssim tingut les aus que hi havia prèviament a l'espai protegit, quan jo el vaig conèixer, que eren moltes aus domèstiques, com l'ànec mandarí, els cignes que possiblement tenien les ales tallades, els típics ànecs blancs de granja, no? L'ànec mut, aquests possiblement sí que hagués sigut terrible per ells, no? Perquè no tenen una capacitat física per aixoplugar-se o protegir-se a si mateixos en una situació així.
Sí, bueno, llavors, un valor afegit amb aquesta visita, que diguem que potser se surt una miqueta més de la visita que hi podia haver en anys anteriors, perquè hi ha aquest valor afegit de veure com la natura, com deies, autòctona, s'adapta a unes condicions que a nosaltres ens semblen extremes, però que per ells són perfectament normals, entre cometes.
Sí. Bueno, de fet, passa també amb els cuix coralins, no? El famós tifó de la pel·lícula de Lo Impossible, no? Que va haver-hi a Indonèsia. les barreres de corall estaven pràcticament intactes després del tifó, i mira tot el que va passar a nivell humà, no? Aleshores, sí que és veritat que i molts veïns ens preguntaven que com estan els pajaritos, com estan els animalitos dies posteriors a la dana, i clar, com nosaltres portem un cens mensual dels ocells que hi ha, els valors, les xifres eren pràcticament les mateixes. S'havia perdut potser un pollet, no? Però que són pèrdues que també es poden assolir per una depredació d'un altre animal o per un altre problema. Vull dir que al final a la natura mai sobreviu tothom.
Doncs molt interessant, Jaume. Moltíssimes gràcies per explicar-nos una miqueta aquesta idiosincràsia tan particular que hi ha a la desembocadura del riu Foix. I, si et sembla, recordem rebreument aquesta sortida que es fa el diumenge. És a les 10 del matí, si no m'equivoco.
A les 10 del matí, sí. Les inscripcions les poden fer a la pàgina de turisme del propi ajuntament. I bé, doncs ens trobem allà, qui estigui interessat.
Sí, perquè és gratuïta, no? També, això també recordem-ho.
Sí, sí, és gratuïta perquè, bueno, entra dintre la part del servei que climàtic ofereix a l'Ajuntament, per tant, ja està inclosa.
Perfecte, Jaume. Doncs ens ho apuntem i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Arran de Mar. Que tinguis bon dia.
Adéu, moltes gràcies.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les càpsules del mar, un espai on coneixem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes les càpsules del mar. L'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. És per això que avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el dofí mular. Sílvia, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos un cop més a les càpsules del mar.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
El dofí mular, Sílvia, quin és el seu nom científic?
Dofí mular o dofí comú?
Dofí comú, perdó. Ens hem confós aquí, dofí comú.
Ens hem confós, però és una confusió normal, perquè el dofí mular és el que veiem més habitualment. Però hi ha el dofí comú, que és el
és
que parlarem.
És una confusió habitual, doncs, sí. Em pots perdonar, eh?
Perdonat estàs.
Si et sembla, coneixem, doncs, més característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Sí, doncs, el dofí comú, el seu nom científic és Delphinus delphis, i es tracta un dels dofins més petits del Mediterrani. Els individus poden mesurar poc més de 2 metres de longitud. És un dofí estilitzat, a diferència de potser el dofí mular, que és més robust, aquest és més estilitzat, i té una aleta dorsal que és tirant a petita i bastant triangular, situada ben bé a la meitat del cos. I una cosa molt característica és que, depenent de l'individu, aquesta aleta dorsal pot ser de coloració o totalment fosca, o bé presentar una taca blanca-groguenca de mida variable i de forma variable. Aquesta taca ens pot ajudar a identificar l'individu individualment, no? De veure, reconèixer els diferents individus. I aquesta, la seva coloració fa que sigui una de les espècies de dofins més vistoses. Té el dors tirant a fosc, gairebé negre, i als costats presenta un patró de coloració que fa una forma d'un rellotge de sorra, però com si estigués posat en horitzontal. I la part del davant d'aquest rellotge seria un color entre blanc, groguenc o ocre, i la part posterior un gris més clar. A la zona cefàlica, al voltant del cap, hi destaquen unes línies, val? I una d'elles uneix els ulls per la part frontal, de manera que alguns individus que tenen aquesta línia molt marcada sembla que tinguin un aspecte una mica pedats, no? Com si tinguessin les celles així juntes, no? I després té una altra línia, una altra ratlla que va fins a l'aleta pectoral. Com la resta de cetacis, gairebé tots, o de dofins almenys, el ventre el tenen de color bastant blanc.
Com es comporta el dofí comú? Quin és el comportament amb el que el podríem identificar?
Doncs és una espècie que, quan la solem a veure, té una natació força activa, força ràpida, a diferència d'altres espècies que hem anat parlant, i pot assolir grans velocitats de natació. Se'l sol observar en grups relativament petits, val? Però l'hem arribat a veure i se'l pot veure amb agrupacions molt grans d'individus. Agrupacions de fins a 200 individus no són infreqüents. I tampoc és estrany, com altres dofins, veure fer salts acrobàtics fora de l'aigua o fer natació molt sincronitzada entre ells.
Quin tipus d'alimentació tenen? De què mengen?
Sobretot s'alimenten de peixos, petits peixos pelàgics. Pelàgics vol dir que viuen a la columna d'aigua, no?, i altres peixos més grans també, i en menor mesura, a diferència dels caps d'olla, potser cefalòpodes. També en poden menjar, però en menys mesura.
A quines zones del mar Mediterrani el podem trobar? On és, a quines zones el podríem veure?
Doncs també es troba distribuït sobretot a la conca occidental del Mediterrani, i en especial el veiem més freqüentment al mar d'Alboran i a l'estret de Gibraltar, al sud-est de la península Ibèrica. A la conca oriental també el podem veure i és freqüent en aigües al voltant de Grècia. Concretament aquí el Garraf, com hem dit, que era més potser habitual del sud de la conca occidental, aquí a la part més nord és una espècie poc freqüent. A diferència del que diu el seu nom, dofí comú, aquí és el menys comú dels dofins. El veiem molt poquet. Des del 2021, però, sembla que l'anem veient una miqueta més i anem registrant uns 3-4 albiraments de l'any. Contrasta molt amb el gran nombre d'albiraments que tenim d'altres espècies.
Durant quina època de l'any, és a dir, quan podem veure'l?
Doncs, una vegada més, és una espècie resident al Mediterrani, vol dir que no surten tot l'any del Mediterrani, per dir-ho així, i per tant el podíem veure en qualsevol moment. Donat que aquí el Garraf nosaltres el veiem molt poc, es fa difícil poder afirmar si hi ha alguna certa estacionalitat de l'espècie o no.
Per acabar, quines són les principals amenaces que posen en perill la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs també és una espècie que, com el seu nom diu, comú, és bastant comuna a tot el món, però la subespècie d'aquí al Mediterrani concretament es troba en perill d'extinció, perquè ha deixat de ser una espècie bastant comuna, com era abans, a ser molt rara o gens habitual en algunes parts del Mediterrani. Alguns estudis apunten que això podia ser conseqüència per la competència amb els recursos, amb l'activitat pesquera, i que aquesta competència hauria provocat gradualment l'extinció en certs punts, no? Altres factors en aquest decreixement podien ser la captura accidental, també en arts de pesca, no només la competició directa pel menjar. Sobretot això va ocórrer a finals dels 90. I bé, contaminació, canvis ambientals, com generals, que afecten a totes les espècies de cetacis.
Una pregunta que sempre em faig és, tots els dofins són tan juganers com sembla, no? Allò a les pel·lícules, que sempre són tan juganers quan te'ls trobes?
Sí, evidentment el que veiem a les pel·lícules són animals en captivitat, de vegades nascuts inclús en captivitat, i per tant el seu comportament no té absolutament res a veure amb el que veiem en llibertat. Però depèn del dia, sí, els dofins poden ser juganers, el que passa que no acostumen a fer aquestes virgueries que veiem lamentablement una mica, no? En pel·lícules o inclús en zoològics o en dofinaris, no? Però sí, hi ha dies que poden estar molt amb ganes de jugar, s'acosten al vaixell, s'acosten a la proa, de vegades inclús tenen ganes de jugar entre ells, salten, es revolquen i tenen un gran ventall de comportaments.
Per acabar, Sílvia, alguna curiositat d'algun darrer albirament, tot i que ja sé que ens ha dit, que és el seu nom diu que és el dofí comú, però potser a vegades és el que menys es veu aquí, les coses del Garraf, perquè és per on us moveu vosaltres.
Sí, el veiem poc, pocs albiraments i pocs individus, però aquest any, mitjans de juny, vam tenir un albirament molt sorprenent, perquè era un grup molt gran, de fins a 200 dofins comuns. Sí que havíem aquest tamany amb dofí llistat, que és el dofí més habitual que veiem, però de cap de les maneres ho havíem vist amb un grup tan gran de dofins comuns. Es feia impossible poder-los fotografiar tots.
Alguna cosa que us digués el perquè d'aquest possible albirament de tants junts?
No, no ens podem atrevir a fer especulacions, em sap greu.
Fantàstic, doncs, Sílvia, per, recordem, com sempre, per acabar la càpsula, que hem de respectar sempre aquest entorn d'aquestes espècies quan sortim a mar, i que és important, vetllar per no molestar-los a mar.
Exacte, en el cas de cetacis hi ha una normativa que ho regula, la seva aproximació, el seu encontre, la seva navegació al mar, i aquesta normativa el que diu és que hi ha una zona de 60 metres al voltant d'un grup de cetacis a la qual no ens hi hauríem d'acostar, sempre els hem d'observar des de la distància, sempre amb l'embarcació paral·lela en la direcció, la trajectòria que portin els animals. En el cas dels dofins acostumen a tenir una trajectòria bastant fixa, per tant és tan fàcil com els podem veure, però només des de la distància i una estona, per dir-ho així. I la pregunta que ens fan normalment és: què passa si són ells els que venen a proa a navegar, no? En aquest cas, evidentment, no podem fer-hi res. L'únic que podem fer és mantenir el rumb, en cap cas girar sobtadament el rumb si els dofins tenim la sort que se'ns acostin a la proa, i disfrutar amb el màxim respecte possible.
Mm-hmm. Disfrutar de l'espectacle. Mm. Doncs Sílvia Juncà, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per estar amb nosaltres en aquestes càpsules del mar.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own though. Boss, if you don't know, she could never ever be a broker.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I never stay. Don't tell me what to do.
really though, honestly, I get bored of basic. No. She's the baddest, straight of vicious, texting her and asking her if she's alone. And since a picture, she said no.
What?
Well, goddamn. She said, come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the show. No.
Nah.
She's the one. Smoke with her until the... Stand up until we see the sun. The baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. Yeah. Never fall, she ain't never long. That's when she told me she ain't never, ever, ever, ever gonna be on.
La xarxa. Necessito desconnectar de tot.
I si en comptes de desconnectar, connectes amb el que realment importa...
I com ho faig?
Amb el Vivi, el festival d'enoturisme on el Vivi l'Empordà marida amb el teu benestar. Rutes amb bici, wine fullness entre vinyes i la gastronomia més...